ponència, aquesta segona ponència de la tarda d'avui, en aquest cas amb el doctor Francesc Corral de Rosselló, que és catedràtic de la Universitat de Ramon Llull i especialista molt coneixedor de Kierkegaard, que és la persona, el nom, el filòsof que ha aparegut en la conversa que estàvem tenint de l'última ponència, que ha aparegut i que, per tant, d'alguna manera ens permet dir que hi ha una certa coherència entre les ponències que estem fent aquesta tarda. Francesc, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, un honor i un plaer tenir-vos.
Doncs molt bona tarda i moltes gràcies a tu i a tots els que amablement encara seu aquí en el simposi. Agraeixo molt la invitació i no és protocolari ni és cortesia, sinó que l'agraeixo de cor, de veritat ho dic. Primer per els episodis biogràfics que jo vaig viure amb José María Valverde. Per tant, m'ha abocat molts records la preparació d'aquesta breu presentació, però primer vull començar per alguns records de tipus biogràfic, que tinc de la persona, del professor, tan polifacètic que era José María Valverde, aquestes figures que aglutinen moltes etiquetes, no? El professor, el traductor, el poeta, l'assagista. Vaig tenir la gran sort de poder-lo tenir de professor en diversos cursos i en d'altres, com altres alumnes, hi anàvem senzillament com oients. Això abans es feia, no? Anar a escoltar un professor, no pels crèdits, no per l'assignatura, sinó per la grandesa d'aquell professor i allò que apreníem a través d'ell. No? Recordo especialment un curs dedicat al temps de Goethe, no? Goethezeit, no? El temps de Goethe. No? Un primer moment, per tant, la seva docència. Recordo especialment també que va ser president de la meva tesina, i parlant de l'any 1990, no? Més de 31 anys d'això, sobre la malaltia mortal de Kierkegaard, pseudònim Johannes Anticlimacus, i ell em va animar a proseguir la lectura, l'estudi i a conèixer la llengua i a viatjar a Copenhagen per poder aprofundir-lo en el seu context i en la seva llengua original. Mai li estaré per l'agraït d'aquest suggeriment i d'aquesta empenta. Però em va fer una recomanació que en aquell moment jo no la vaig entendre, però després al llarg de la vida l'he anat entenent i ho lligaré amb la reflexió que farem veu altra. Em va dir textualment, després de la defensa i de la qualificació, que anés en compte, textualment va dir, con la punyalada trapera de Kierkegaard. Vaig quedar parat de que un autor pogués fer-te una punyalada per l'esquena. No? Després amb els anys ho he entès, i diré després per què. I el tercer episodi va ser quan, sense saber-ne jo res, me'l vaig trobar a la comunitat cristiana de Sant Ildefons. Ell era feligrès de Sant Ildefons, juntament amb la seva dona, i jo n'era llavors en aquell temps, membre d'aquella comunitat, i va sorprendre un dissabte sant, no? Aguantant el ciri pasqual fora de l'església, i vaig descobrir que, a més del professor, del traductor, del poeta, de l'assagista, doncs era un home implicat en una comunitat cristiana com la de Sant Ildefons, de la que va formar part molts anys i amb la que va tenir una gran amistat, especialment amb aleshores mossèn Joan Alemany, que era el rector d'aquella parròquia. Començo amb aquests tres episodis per abocar la seva memòria, agrair el simposi, especialment en un país tan dotat a oblidar els seus homenots, no? On hi ha una amnèsia molt ràpida i es volatilitzen molt fàcilment les grans figures que hem tingut del pensament. No? Bé, hi vaig dedicar un llibre fa temps, per una autoreferència, però com vaig veure que hi havia la iniciativa del simposi, dic quina bona idea, perquè serà una excusa per tornar als textos de José María Valverde. A mi m'interessava molt reflexionar sobre la traça que havia deixat Søren Kierkegaard en el pensament, en l'obra, en l'espiritualitat de José María Valverde. Intuïa que era una figura que l'havia marcat molt, a jutjar per les referències que feia explícitament en les seves obres, avui hi ha obres completes, Editorial Trota, obra de Medina, no? però també ho intuïa per les seves reflexions en veu alta, les seves aportacions orals, no? Però no m'hi havia dedicat amb detall. De la manera que hi vaig dedicar un petit text que va titular Alteritat, abisme i paradoxa, la recepció de Kierkegaard a José María Valverde, i després vaig veure constatar que no era l'únic que havia identificat aquesta recepció, sinó que, com posaré de manifest, ho havien assenyalat, i així ho va fer Rafael Argullol en el pròleg del citat llibre, ho havia referit i s'hi va referir Fernández Buey, pel Descansi, i també Medina com a coordinador, i altres que m'hi demostrat. No? Per tant, no té cap originalitat aquesta intuïció, però m'agrada compartir que de tots els autors, que no són pocs, no? Que havia traduït, introduït, exposat a les seves aules, sembla que de llarg el que va deixar una petjada més profunda en la seva espiritualitat va ser Soren Kierkegaard. Per això el títol i per això Kierkegaard al rerefons. Llavors, el primer que vull fer és explicar les quatre fases de recepció de l'obra de Kierkegaard en l'obra i el pensament de José María Valverde. Perquè això no es va produir de cop ni immediatament. Va ser un procés que ell l'explica. La sort de mirar de resseguir l'espiritualitat de José María Valverde és que ens va deixar molts textos. Entrar en l'espiritualitat d'una persona, totes les cauteles són poques. Per què? Doncs perquè els moviments de l'esperit són molt ondulants, molt inclassificables, molt difícils de precisar, de petrificar, però quan ho deixa per escrit, quan ho mostra i quan explica de manera retrospectiva la seva pròpia evolució, això ens ajuda a poder dir alguna cosa sensata, a no ser temeraris i a no projectar els nostres a prioris en l'autor, en aquest cas en la figura que intentem explicar. Llavors, quan parla de la recepció de Kierkegaard, parla de quatre moments, que els aniré exposant, però intercalant textos seus. Jo crec que en un simposi d'aquesta naturalesa, molt probablement ja s'ha fet, però jo em sembla bàsic, és escoltar la veu de l'autor i posar algunes postil·les, no? No moltes més, però algunes postil·les, però tenir l'ocasió d'escoltar-lo de nou. Una primera recepció es produeix, diu, a la dècada dels 40, segle passat. Per tant, estem parlant d'un Valverde que té 25-26 anys, molt jove, que s'interessa per el llibre més conegut, més citat, molt difícil, teològicament molt difícil, que és el concepte de l'angoixa, de Soren Kierkegaard, 1844, i que té com a pseudònim Vigilius Halfniensis. No? Aquest és el primer text que arriba, com en tantes persones, a la taula o a la ment de José María Valverde, i on fa una primera recepció, que l'explica d'aquesta manera. ¿Por qué tardé tanto en leer a Kierkegaard? No me faltarían excusas si yo mismo las aceptara. De estudiante, al buscar en la biblioteca de mi facultad madrileña a aquel a quien Unamuno se permitía llamar su hermano, encontré solo el concepto de angustia. Entre los libros sobre vividos a su uso contra las balas de la guerra civil en la ciudad universitaria. Pero demasiado atento a lo que fuera precedente de aquel existencialismo de que empezaba a oír hablar, el libro me resultó intransitable. Así, solo mucho después, sabría que angustia era una mala traducción de angst, más bien temor, por el temor y temblor de San Pablo, que da título a otra gran obra del danés, Una clave que no vi. Primera recepción. Primera recepció, certament és una recepció caracteritzada per la inintel·ligibilitat. Quan no és estrany que un agafi el concepte de l'angoixa a 20 i pocs anys i es trobi amb un text que té uns implícits bíblics i especialment paulins, que en aquest moment Valverde, amb humilitat, diu, no vaig saber acabar de veure, d'interpretar, però que a mi m'interessava veure qui era aquell a qui Don Miguel de Unamuno anomenava no és germà, sinó hermano gemelo, o germà bessó del nord. Primera etapa, però una etapa encara molt preliminar. Estem parlant d'una obra pseudònima, relativament breu, dins un conjunt de text enorme que després aniria descobrint. Segona fase d'aquesta recepció, diu, es produeix en els anys 50-60. Quan comença la iniciativa de la traducció a l'editorial Guadarrama, alguns van començar a llegir la seva obra a través de Guadarrama, de Demetrio Gutiérrez Rivero, prevere de la diòcesi, si no estic equivocat, d'Oviedo, que des dels textos originals va començar a traduir algunes de les obres pseudònimes, com per exemple doncs, O això o allò, La malaltia mortal, fins i tot alguns discursos. De tal manera que ja hi havia un gruix més gran, però encara estem parlant d'obra pseudònima i no dels anomenats papers, papir en danès, als diaris col·loquialment. Però això li va permetre, ara ho llegiré, una reflexió més aprofundida en l'autor, dins del marc d'aquesta edició de Demetrio Gutiérrez Rivero. Diu, en el ambiente ultraortodoxo de nuestros años 40, el nombre de Kircher sonaba poco y mal. Ors se permitió bromear sobre los Kirke gordos y Kirke flacos. Y por la costumbre entonces dominante de que la refutación precediera o sustituyera la exposición, hacia 1950 se tradujo la joroba de Kierkegaard, de un católico tradicionalista, Ernst Haeckel, cuyo Virgilio, padre de Occidente, me ruborizaba recordar que tomé en serio. Era un context enormement ignorant del que era la figura, l'obra, la complexitat de l'obra polinòmica, de l'obra en comunicació directa de Kierkegaard, i certament aquest text de 1950 de la gepa de Kierkegaard que va tenir un impacte. Llavors és quan cita aquesta traducció de Demetrio Gutiérrez Rivera. Los años 60, con un buen traductor directo, un audaz editor se lanzó a algo que parecía querer ser unas obras completas. Iniciativa que després ha continuat a la seva manera i amb un conjunt de traductors, trota i que està seguint fins a dia d'avui. Evidentemente, sin medir tal empeño, que hubiera requerido unos 30 o 40 tomos, en efecte. I se'n deurien sortir mitja dotzena. Sabía un poco más de media docena, como elegidos al azar, y yo seguí fuera de lo que me parecía un laberinto. Segona etapa. Però també és una aproximació, diria, per cercles concèntrics. Comença amb el concepte de l'angoixa, llavors angoixa l'associo directament a l'angst de naturalesa heideggeriana o a l'anguàs de naturalesa sartriana, però no veig el seu rerefons paulí, i sobretot bíblic, tot i que el text té una naturalesa profundament bíblica. Un segon moment, als anys 60, que és ja un eixamplament, però encara dins de l'obra pseudònima, i només algunes d'elles. També entre elles hi havia l'exercitació al cristianisme, 1851, d'això que anés anticlimacus, no? Però diu, és veritat, va sortir al voltant de 6 toms, però van ser una primeríssima iniciació, jo mateix he de confessar-ho, al pensament de Kierkegaard. De fet, Demetrio Gutiérrez Rivera va jugar a petita escala el paper que va jugar Cornelio Fabro a Itàlia. El que passa és que Cornelio Fabro va traduir bona part dels diaris i l'obra pseudònima, i molts després d'anar al castellà vam anar a veure què hi havia en italià per anar eixamplant els coneixements d'aquest autor fins poder conèixer la seva llengua originària. Tercera aproximació és en el seu exili canadenc. Per raons que tots sabem, Valverde, juntament amb altres egregis professors, marxa, es veu obligat a marxar de l'estat i comença un exili on aterra a Canadà. I allà es produeix una tercera recepció de l'obra de Kierkegaard a partir de l'edició de Princeton, edició anglesa, que ja contenia una selecció dels papirs, i bona part de les obres pseudònimes. Cal dir per això que a dia d'avui no està traduït encara integralment a cap llengua els papirs, no? Que són gairebé 20 volums, al voltant de 500 pàgines cada volum, no? Només íntegrament a dia d'avui està en llengua danesa. El que passa que hi pot accedir free access tothom, només posant www.sksorenkirkeskrifter.dk, Dinamarca. Doncs hi pot accedir, allà té tota l'obra completa. Edició de l'Institut Soren Kierkegaard de la Facultat de Teologia de Copenhague, tota l'obra. Crítica, edició crítica, accés gratuït, i això certament només es troba a la llengua danesa original, a dia d'avui. Però l'edició de Princeton va obrir les portes a tot un món anglosaxó, angloamericà, i llavors va haver de trobar en aquest context per raons del seu exili, diguem-ho, polític. Diu textualment ell, no? L'ocasión propicia, me permito rememorarlo ahora, fue mi tiempo canadiense, casi una década, con temor de que fuera para el resto de mi vida. En el borde del mundo habitado, rodeado de nieve casi medio año, estuvo mi lugar apropiado para luchar con ese tremendo Soren Kierkegaard. Severo Camposanto, si se quiere traducir así su nombre, en efecte, no? Kierke és església, Gort és jardí, per tant és el jardí de l'església, i Soren podria traduir-se com Sever, no? Per tant el camp sant, no? Allà on enterrem els difunts, no? Que les esglésies luteranes acostuma a ser al costat de la mateixa edifici de l'Església Evangèlica. Cabe añadir la curiosidad de que, al parecer, Soren era entonces su nombre más corriente, un nombre más corriente que hoy. Quizás que no quieren acordarse de él. Aquesta és la tercera etapa, no? L'etapa canadenca. Aquí, certament, és on accedeix als diaris. I per tant accedeix al que a mi m'agrada anomenar l'obra més autèntica de Kierkegaard. De fet, Kierkegaard adverteix molt respecte a la distància que hi ha entre l'obra que diuen els experts de comunicació directa, que són diaris, discursos i epistolari, respecte a l'obra polinòmica o pseudònica que va publicar també al llarg de tota la seva vida, des del concepte de l'angoixa fins a l'últim text de Johannes Anticlimacus. Aquí apareix el rostre, diguem-ne, més autèntic de Kierkegaard. Allò que escriu per ell, sense ser publicat, i que no coneix ningú més que ell, i que no va conèixer cap dels seus coetanis, no només a l'hora de morir, 1855, sinó fins moltes dècades després, quan es va organitzar en els tres famosos conjunts, Papirer A, Papirer B i Papirer C. Però tot això serà molt posterior. Però aquí té un accés als diaris, no? Així comenta la seva confrontació a aquesta edició de Princeton, no? Diu, mi lectura, una vez afrontada en l'admirable edició de Princeton, no podía ser sino la que él mismo quería, imponiéndose gradualmente por detrás de las máscaras de sus obras pseudónimas y directamente en su enorme diario, en sus discursos edificantes y en sus obras póstumas. És en efecte, és així. O sigui, Kierkegaard ho diu molt clar, no? En el punt de vista sobre la meva activitat com a escriptor, explica l'estratègia del pseudònim, sobre el qual hi ha certament desenes de tesis doctorals, no? Per què escriu sobre pseudònims, i no només un, sinó una verdadera multiplicació de pseudònims, no? L'anàleg més semblant seria Fernando Pessoa amb els seus heterònimos, no? Però en qualsevol cas, per què escriu sobre pseudònims? I a la vegada perquè publica textos amb el seu propi nom, els discursos, més de 90, discursos cristians, discursos edificants, i a la vegada escriu un text que és el diari, que no va ser publicat, però que és molt més gruixut que la suma de les obres pseudònimes i els discursos. No? Estem parlant d'un total de 36 volums, 20 volums només al diari. Un home que va viure escassament 42 anys de vida i sense processador de textos, ni secretaris, ni secretàries, ni adjunts, ni assistents. No? Per tant, vol dir, els verbs que conjugava Soren Kierkegaard a la seva vida eren molt pocs. principal era escriure, passejar, pregar, pregava molt, i probablement llegir, però es redueixen molt pocs. O sigui, és impossible entendre com es pot construir una obra d'aquesta magnitud. Llavors, l'estratègia crítica és la mateixa que Valverde, sense buscar, va seguir, que és començar per l'obra pseudònima i després anar a l'obra de comunicació directa, on, en certa manera, jo, hi ha el secret, hi ha l'ànima, hi ha allò que queda magma. I aquest és el seu recorregut. Dicho en sus propias palabras, diu: mi lectura era ver en sus páginas qué significa la tarea de llegar a ser cristiano. Aquí hi ha la cosa. Si Kierkegaard, quan escriu de què va la seva obra, ho diu molt clarament. I la meva obra té com a objectiu intentar aclarir què significa ser cristià en el món. Advere Christen, diu, esdevenir cristià en el món. Diu, això que sembla tan obvi és molt complex, no? Sobretot en una època que es creuen ja que són cristians. És com diu. Diu, em sento cridat a presentar què és el cristianisme en una societat que viu suposadament instal·lada en un cristianisme, ja en diu cristiandat, no? Per mostrar que senzillament estan a anys llum del que és el seguiment radical de l'Evangeli fins a les últimes conseqüències. Aquest és l'objectiu de l'obra. I això és el que Valverde descobreix a l'edició de Princeton. És a dir, els anys 49, els anys 60 tampoc, però quan està al Canadà i llegeix els diaris i els discursos, diu, ara entenc de què va això. I entonces sospeché que por eso había demorado leerle a fondo, detrás de otros autores y libros con apariencia de más apremiantes. I de fet, Valverde no dedica un llibre a Kierkegaard. Dedica, per exemple, un llibre molt gruixut, que segurament ha estat ja ressenyat, a Friedrich Nietzsche, no? El filòleg anticristo, no? Però no hi ha un text que dius, un autor que per altra banda t'ha marcat i que és consens entre els qui van conèixer Valverde i van tractar-lo com a argollol durant més de 20 anys en converses múltiples i informals, com és que no hi va dedicar un text, no? Això jo mateix m'ho preguntava i m'hauria agradat preguntar-li. La hipòtesi que diu Argullol és que formava part tan íntima i tan integrada de la seva espiritualitat que no el va voler objectivar com un objecte d'estudi, com un objecte extern, sinó que més aviat era un confident secret, no? Una espècie d'interlocutor que tens a la taula de nit i amb el qual a vegades et baralles i a vegades et reconcilies. A vegades juga el paper de consolador i a vegades el paper de, fins i tot, de punxó, no? I de fet, Kierkegaard té aquest doble paper, no? Perquè ell ho diu molt clar. Diu, la meva obra té com a finalitat inquietar el que està massa quiet, però aquietar el que està massa inquiet. Això, com tot, en ell és dialèctic, no? I és veritat, hi ha textos que inquieten, que ja es creu que viu plenament l'Evangeli, et posa el dit a la llaga i et fa veure que estàs anys llum de ser allò que hauries d'esdevenir, però a la vegada aquell que està atormentat troba, com Valverde veurem al final de la seva vida, una consolació, una espècie de bàlsam en determinats discursos, o per exemple les mateixes obres de la mort, no? 1848, que és un text signat per Kierkegaard i que té una estructura molt lírica i molt poètica. Diu, ciertamente ya hacía tiempo que había reconocido en prosa y en verso que la cristiandad es el peor enemigo posible del cristianismo. I això que Kierkegaard diu per activa i per passiva, i distingeix dos mots que entenés són del clas, Christendom, un Christen Eden, no? Christendom és el cristianisme més fidel a l'Evangeli, i la cristiandat és una construcció sociopolítica. En el marc d'un país on l'Església era oficial luterana danesa, vol dir que els mateixos pastors eren funcionaris de l'Estat i pagats per l'Estat per fer els seus serveis religiosos, aleshores, com a mínim aleshores, no entre les valoracions actuals, diu, això no té res a veure amb el cristianisme. I és que hi ha frases de Kierkegaard que fan pensar molt, no? Diu, el teòleg és aquell que viu gràcies a que un va ser crucificat, no? Caram, no? És a dir, hi ha frases que segurament Valverde va subratllar profundament i van quedar molt, molt marcades en la seva espiritualitat. El pitjor enemic del cristianisme és la cristiandat. Per tant, el cristianisme cristianisme burgesat, constituït en sistema i que ha perdut aquell nervi transformador que és inherent, diguem-ne, a l'Evangeli. Però a partir d'això, olfateava en Kierkegaard un trago demasiado fuerte. Una espècie de... Això no. Trago demasiado fuerte. Un nou emplazamiento a esa cura radical. Ese es su propio término. Que uno tiende a aplazar o a asumir solo a medias. ¿Y qué es el cristianismo? Aquí es cuando yo vaig entendre lo de la puñalada de Trapera. Aquí. Que es clar. T'atrau, el llegeixes, t'atrau aquesta diversitat de noms, Kierkegaard té molt de seductor, de fet té el diari d'un seductor, no? Però hi haurà un moment que et clavarà la punyada per l'esquena i et recordarà que estàs anys lluny de ser el que estàs cridat a ser, no? O que vius en la inautenticitat, o que ets una falsedat, o que estàs instal·lat en la hipocresia. Kierkegaard diu, jo no sóc el cristià extraordinari, però em sento cridat a mostrar què és el cristianisme, perquè el lector s'examini a si mateix. I aquest examen és el que vas aplaçant dia rere dia. Però això vol dir, ara entenc per què jo tendia això, a aplaçar o a assumir solo a medias. Pues este impone la disyuntiva, o su aceptación total o su rechazo total, sin componendas dialécticas como la hegeliana, o como el llamado humanismo cristiano. Com a solució, dius, bueno, cristià és molt fort, sóc un humanista cristià, no? Per tant, aquí s'entenen les reticències, no? Abraçar Kierkegaard i aprofundir-lo en la mesura que podia ser especialment interpel·lador i especialment punxegut perquè et confronta les teves pròpies conviccions. Aquestes són les recepcions, eh? Com deia, als anys 40, anys 60, Princeton torna del Canadà i torna a impartir docència, i alguns van tenir la sort de gaudir-lo com a professor i de tenir-lo després doncs, com a col·lega. Després m'hi referiré a aquest últim període. Ara només vull subratllar dos testimonis que al meu entendre són interessants per validar que entre tots els autors, figures, i que no són pocs, que per el poliglotisme de Valverde és reconegut i la seva memòria també llegendària, Kierkegaard té un especial lloc. Fins i tot en el debat de si pesa més Marx o Kierkegaard. No? I Fernández Buey podria dir, home, escombrarà cap a Marx. No, no escombra cap a Marx. No? Fernández Buey diu, al final ara ho veurem, dels dos, certament, Valverde era un home compromès, estava compromès amb la casa de Nicaragua, es va comprometre amb el comunisme al segle XXI, definitiva tenia una profunda petjada d'un cristianisme social i compromès amb els grups més vulnerables, però diu, entre Marx i Kierkegaard no hi ha dubte. Kierkegaard és el que determina i marca més la seva espiritualitat. No? Però això que vingui, diguem-ne, d'un pensador de tradició marxista com Fernández Buey, té el seu pes, no? Té el seu pes quan la tendència és escombrar cap a casa. No? Rafael Argüello diu, havia parell temes y en parte autores, como Kierkegaard, que le resultaron demasiado entrañables. En el sentido etimológico, en cuanto le afectaban a las entrañas de la conciencia, como para poderlos abordar de una manera exhaustiva, mientras que otros autores calaban más en lo que antes he llamado plano de las máscaras estéticas. ¿No? En efecto. Y segueix, estoy convencido de que lo que más le interesó a Valverde fue esa espiritualidad mismática, que lo he dicho otras veces, tiene poco que ver con la teología de la liberación. A pesar de ser cierto que él, por otros caminos, llegó a un compromiso permanente de tipo social. En efecto, no puedo estar más de acuerdo. Aparentemente uno lo podría ubicar doncs, en el terreno que se ha implorado de las teologías de la liberación, ¿no? Wolf, Sobrino, Gutiérrez, etc. No? I és veritat que en bona part la seva implicació i la seva àrea dins de ventall d'opcions que hi ha sota el paraigües cristianisme del segle XX, aquest pesa molt també, no? I especialment amb Valverde. Però, diu, no hi ha dubte, eh? Ja ho veurà. El que va marcar més atentament la seva espiritualitat és Kierkegaard, per tant, l'autor del segle XIX i protestant. l'Església Reformada. Aquest mateix pensament, o molt semblant, és el que formula Fernández Buey en el text que ara diré, no? I que també vull abocar en memòria seva. No? Jo l'agraeixo molt a Fernández Buey que volgués fer una apilat d'un llibret que vaig fer sobre els mestres de la sospita, Marx, Nietzsche i Freud, i que vaig comentar el que jo humilment vaig escriure sobre Marx. No he escrit mai més res sobre Marx, però en aquell moment em vaig atrevir. No? De tots els grans pensadors que tenen que veure amb la mente de nostre siglo, diu Francisco Fernández Buey, dice, ha sido Kierkegaard el interlocutor privilegiado por José María Valverde. Y es natural que así haya sido, si se tiene en cuenta su concepto y su vivencia existencial del cristianismo, tan patente en la poesía como en tantos escritos de circunstancias que complementan los escritos mayores. Por tanto, y veo como una sintonía de fondos. Al meu entendre, ens hem centrat molt, i és lògic, en estudiar la recepció de Kierkegaard en Don Miguel de Unamuno. Sobre això hi ha bastantes tesines i tesis, algunes certament que filen molt prim. No? Però hi ha dos personatges més en la filosofia de tradició hispànica que aquesta recepció, jo crec que encara mereix més estudis. No? Un és Aranguren, José Luis Aranguren, no? I l'altre és José María Valverde, com a mínim. Podríem seguir aquesta traça potser amb altres. Potser suggereixo Eugenio Trías, no ho sé, però en qualsevol cas Aranguren ho tinc molt clar i a més editat, i Valverde també. Bé, vaig a l'etapa quarta. Etapa quarta, la recepció quarta de Kierkegaard, que això ja és els moments finals, és a dir, el període final de la seva vida. Parteixo d'una afirmació que fa David Medina, no? L'editor de les obres completes, i que comparteixo. En 1996, d'això fa 25 anys, leo el diario de Kierkegaard, prepara quizá una antología por las numerosas y sistemáticas anotaciones que hace. Pero el diálogo con Kierkegaard le abruma la gran cuestión. Como explica una carta privada de su amigo Evangelista Vilanova. És a dir, tot sembla indicar que la quarta recepció, que té a veure també amb el seu procés final i el seu desenllaç final, és centrada sobretot en el diari i en els discursos. Els discursos edificants, els discursos cristians. On d'alguna manera, pel que sembla, buscava alguna forma de consol o de bàlsam a turment o angoixa existencial que viu Valverde pel que sembla fins al final. És molt difícil dir si al final no, però pel que sembla fins al final. Aquesta carta té molt interès. No? Valverde i Evangelista Vilanova eren molt amics. Valverde va contribuir molt a la revista que segueix publicant, Publicacions de la Dia Montserrat, el monestir, que és Qüestions de vida cristiana. Va escriure força, tenia una relació amical amb l'Evangelista Vilanova. Jo vaig tenir la sort que tots dos van presentar un dels meus llibres més juvenívols, no? L'Eternitat de l'Instant, i vaig tenir ocasió de ser amic dels dos, no? Especialment del pare Evangelista Vilanova, el descansi també. I Valverde li escriu això a Evangelista Vilanova 7 mesos abans de morir. Estem parlant del 6 de novembre de 1995. La gran qüestió, claro, no és esa, sinó l'hora de la verdad. Quizá algún día pueda confiarte mis viejas angustias. Porque escribiendo y hablando he podido quedar bien. Certament, Valverde parlava molt bé. Vaig escoltar-lo, no? El seu castellà, inclús el timbre de la veu, no? I ara dic el contingut, allò que expressava. Però sempre he estat en noche oscura. En Joan de la Creu, no? Sempre he estat en la nit oscura. Sin poder saber si soy yo de veras creyente. Ni si he rezado de verdad cuando tantas veces he pedido ayuda para mi apistía. No? Contrari de pistis, incredulitat. Y mi vida tampoco me sostiene, sirviendo siempre a tres o cuatro señores y reservándome a mí mismo, sobre todo mentalmente, pidiendo creer, pero en mis términos, sin entregarme, sin obediencia total. Sería como una autorrevisión, ¿no? Lo que es las seves convicciones más profundas y un cuestionamiento de si ya está un creyente o un cristiano, más concretamente, com ell creu que havia de ser. Tenia com una espècie de dubte, fins i tot d'angoixa reconeguda, nit obscura. Ja m'imagino un poco tus palabras consoladoras, li diu Evangelista de Vilanova, pero desde siempre he contado con que llegaría al final en tinieblas. Eso sí, sin dejar de clamar, de luchar contra mí. Estem parlant d'un combat espiritual. Estem parlant d'un combat espiritual, que és molt aventurat, conclou, no? Si al final hi ha una pau o té el do o una gràcia que pacifica aquella lluita interior, no? Vell en si mateix i a la vegada inundat de dubtes respecte, jo diria, als continguts del credo de Nicea, no? La meva epistia, no? Doncs, realment crec en això que m'ha estat donat o no hi crec. Podríem qualificar, com a vegades s'ha dit d'una mono, com una espècie d'agnosticisme tràgic, no? O de cristianisme existencial. Però són dues definicions que estan molt juntes. No? El cristià tràgic qüestiona permanentment els continguts bàsics de la fe, i si no hi hagués Déu, i si no hi hagués vida eterna, i si no hi hagués resurrecció, i si tot plegat fos comèdia. Però, per altra banda, l'agnòstic tràgic també qüestiona constantment el seu desconeixement. I si hi hagués quelcom i aquest dubte realment res a veure amb l'agnosticisme complaent. No? A mi m'agrada molt comparar, per exemple, a Tierno Galván, que per raons biogràfiques va compartir el mateix destí que Aranguren i que Valverde no, amb Unamuno. No? Tierno Galván defineix en el Porque soy agnóstico o l'agnosticisme com la perfecta instal·lació en la finitud, i això és justament el que no li passa a Unamuno ni el que no li passa a Valverde. Estan mal instal·lats en la finitud. I per això hi ha aquest neguit. Jo quan vaig llegir aquesta definició de Tierno Galván vaig entendre per què no puc definir-me com agnòstic si agnòstic és això. Si agnòstic és això, jo no ho soc, perquè no estic perfectament instal·lat en la finitud. On hi ha neguit, difícilment hi ha perfecta instal·lació. Ara, si no, si es defineix d'una altra manera, aleshores diré tu, no? Veiem. No? Però definit així, sé que rezaràs per mi un abrazo. Així acaba la carta memorable del 6 de novembre del 95, 7 mesos abans de morir. I l'Evangelista contesta, no? I també tenim el seu text. No? Sens dubte, encara, cadascú de nosaltres, des del moment que ha pres consciència de les exigències de l'Evangeli i del seguiment del Crist, podria dir novament en Kierkegaard, no sóc pas cristià. En efecte. Quan un llegeix a Kierkegaard i les exigències que comporta ser cristià, de perdó gratuït, de perdó incondicional, de viure pobrament, d'estar disposat a ser perseguit per allò que defensa, de en definitiva, donar-ho tot i donar-se tot ell mateix a Déu, i veu com viu, diu, certament, si jo sé cristià, jo no ho soc. Sóc un simulacre, un engany, puc quedar bé, com diu, sé que ve en públic, però una altra cosa és què sóc realment. Però, i aquí ve l'intent de bàlsam de Vilanova, no? L'intent de consolació. Però, perquè Vilanova també m'he llegit molt aquí, i l'havia llegit, potser no l'edició de Princeton, però segurament coneixia molt bé l'edició de Cornelio Fabro, que havia estat a Roma, i molt probablement, almenys aquella edició la coneixia, i per descomptar les edicions franceses, no? Molt més completes, encara que no íntegres, que Demetrio Gutiérrez Rivero. Diu, però què planteja aquesta afirmació? Es tracta de saber si la meva referència a l'Evangeli, el meu desig de ser cristià, la meva recerca de Déu són autèntics o només són una màscara social. Tant li diu, mira, escolta, naturalment si un es compara amb allò que hauria de ser i allò que és, es pot quedar empetitit i desmuntat. No? Per dir-ho amb Sant Pau, no acabo de ser l'home nou que estic cridat a ser i no acabo d'abandonar l'home vell que estic cridat a deixar de ser. No? I entre aquests dos homes, el vell i el nou, es mou el combat espiritual, és de Sant Pau, sinó de Kierkegaard i de retruc també, pel que observem, en José María Valverde. Diu, però esclar, aquí el que conta diu no és si és arribat a aquesta plenitud, sinó el desig de ser cristià, la recerca de Déu, i si són autèntics o no. Per tant, si aquí hi ha màscara o no, i això és una anàlisi personal, en darrer terme, només ho coneix Déu, que pot escrutar els cors de tots, no? Com diu l'Antic Testament. Bé, en qualsevol cas, aquestes són les fases, aquí acaba els cinc moments, jo crec, els quatre moments que he dit de reflexió, amb aquestes paraules finals. Conclòc, conclòc. Jo crec que és molt arriscat anar més enllà dels textos, no? O dels textos que coneixem. I dels testimonis, d'acord, que van tractar-lo i que van tenir cura d'ell en el context familiar, que ens poden aportar més informació sobre això. Hi ha la seva poesia, per descomptat. Però el que és evident, per mi, no té, difícilment té objecció, és aquesta petjada, aquesta petjada. Que no sé si és una petjada que finalment hem de qualificar de fortificant i consoladora, o més aviat que la petjada que Kierkegaard encara va eixamplar més la farina, per dir-ho així. Hi ha autors que els llegim perquè ens consoli. I això és molt habitual, especialment en determinades literatures, diguem així, autoajuda, no? Que algú em consoli perquè estic molt enfonsat. Però hi ha autors que quan els llegim d'entrada no ens consolen sinó que ens inquieten. Ens inquieten i llavors un es planteja si val la pena seguir-lo llegint o si la ferida encara s'obrirà més i encara em trobaré més dins la nit obscura a què feia referència aquí, si tan implícitament a Sant Joan de la Creu. Jo crec que aquesta, i acabo, cristianisme existencial, es troba molt en la seva poesia. És a dir, ara hem més centrat en alguns textos, com heu vist, doncs, d'assaig i alguns textos epistolars, no? Però també he portat fragments de la seva poesia que ara no llegiré, però si convé, al part del diàleg hi puc fer referència, on aquesta nit obscura, aquest desig de veure-hi clar, aquesta crítica del cristianisme establert i del cristianisme afincat a la banda dels dominadors i que ha oblidat els que suen i els que pateixen i els vulnerables, en Kierkegaard i en Valverde hi és molt present, això. Hi és molt present. Com també qüestions dogmàtiques que no posen qüestió. Per exemple, la resurrecció. Una part de la seva poesia fa referència a la fe, la resurrecció de la carn. No? Una qüestió que és molt políticament incorrecta, no? Fins i tot en el nostre moment actual, o especialment en el nostre moment actual. O fins i tot quan parla d'un segon purgatori. Vaja, purgatori forma part de les escatologies catòliques, no protestants, però catòliques sí, com un espai de transició, de purificació, però és que el mateix, i ara ho citaré, que senyor Valverde, parla d'aquest purgatori que deu ser aquesta nit obscura i d'un darrer purgatori per poder purgar totes aquestes impureses i mereixer la glòria de Déu. Ho diu i conclou. Diu, i al final, el dia del perdón, que es refereix a un llibre com tots sabem, todavía no recogido en libro, apunta a la esperanza de que en definitiva todos, incluso los peores, seamos perdonados. Posa dins d'aquest conjunt, no? Per tant, mereixedor, no som mereixedor d'aquest perdó, però espero aquest perdó. Limpiados en el fuego de la dolorosa vergüenza por la que hayamos sido. Ese fuego de vergüenza sería un segundo purgatorio después del purgatorio que es esta vida. Purgatorio implica esperanza. Al fin y al cabo, la muerte de Jesucristo nos dice que Dios no rehúye compartir la responsabilidad por este sufrimiento y aún este empecatamiento que es la vida de la humanidad. Es a dir, jo vull creure que malgrat aquest agnosticisme tràgic que hi ha en alguns fragments, o aquest humanisme existencial, jo no crec que traeixi el seu pensament si això anava sostingut per una esperança, no? Encara que fos molt tènue en alguns moments, o molt fràgil o molt inestable, d'aquest ser acollit a la glòria de Déu, malgrat la meva indignitat com a cristià, les meves contradiccions, les meves simulacions, els meus enganys, els meus simulacres. I això no està tan clar que en Kierkegaard hi sigui. Això vull dir. Això no està tan clar que en Kierkegaard hi sigui. Kierkegaard diu una frase que a mi m'ha fet pensar molt. Si en l'infern hi ha un sol home, i aquest home sóc jo, Déu és infinitament just. Doncs podríem pensar molts altres abans que nosaltres, no? Dictadors, déspotes, maltractadors. Diu, si n'hi ha un, només un, eh? I sóc jo. Déu és infinitament just. No? Vol dir fins a quin punt el sentiment de culpabilitat passava sobre la seva consciència, que es pot formular una frase d'aquest tipus. No? Però la majoria de nosaltres diríem, home, abans que jo hem de desfilar molt, que surten a la premsa, alguns amb americana i corbata, hem de desfilar no molt. Si n'hi ha un i sóc jo, Déu és infinitament just. Gràcies per l'atenció.
Si es podries ampliar més aquesta relació, doncs, aquesta interpel·lació cristiana de Kierkegaard sobre l'obra Verde, si ens ho podries ampliar amb alguna connexió que tu vegis amb l'obra o en el record personal de la figura de l'obra Verde, de l'espiritualitat franciscana.
Sí. Gràcies. A veure, jo crec que en el terreny acadèmic i en el terreny acadèmic i en el terreny universitari, Valverde era molt reservat, molt cautelós, a l'hora de parlar de si mateix, del que creia, de la seva espiritualitat. Això ho diuen col·laboradors molt més propers d'ell, com el mateix Arguyol, que ja he citat, però jo com a alumne no havia sentit parlar en primera persona d'allò que creia, deixava de creure la resurrecció de la carn, el purgatori. Ens parlava de Goethe, o ens parlava de Rilke, o ens parlava de Schiller, o ens parlava de Kant, i a més citava de memòria, doncs, fragments, no? Això d'una banda, no? Per tant, per aquí no crec que pugui ampliar, no? Ara, certament, si un agafa la seva poesia, jo crec que no és exagerat dir que la seva percepció que té de la naturalesa és evocadora d'un misteri que transcendeix el conjunt d'éssers que veiem, que observem a través dels nostres sentits. I per tant, la idea de la naturalesa com a creació, la idea de la naturalesa com a obra de Déu, el càntic de les criatures, ja per referir-me a Sant Francesc d'Assís, jo crec que el podem entreveure. No? Hi ha un cert romanticisme, i sobretot hi ha una voluntat d'expressar conflictes interiors a partir d'analogies i imatges de la naturalesa. Jo crec que hi ha una dimensió molt contemplativa en José María Valverde, que es tradueix en moltes expressions. Podria buscar alguna poesia que he portat i en la que, per exemple, a esta vieja curtida entre olivares y montes del primer día del mundo, a esta vieja y a tantos por los siglos y a tantos por las tierras, desde siempre les han robado a Dios. El cielo era un trigal hostil y ajeno. És a dir, és un gran contemplador de la naturalesa que veu en ella un reflex de la creació de Déu, del mateix Déu, però a la vegada li serveix també per expressar, com en el cas de Machado, que és un dels seus interlocutors, curiosament no tant, que no traça tant en ell com Kierkegaard, però que traça força la seva ànima, no m'hi referim, que li serveix per expressar conflictes interiors, no? I drames interiors. Però jo crec que és més una espiritualitat interiorista que no franciscana en el sentit d'evocació de Déu en totes les obres. No? La qualificaria més d'unamonian, cap endins. No? Christine en diria nahinen, no? Cap endins, no tant nahausen. No veu Déu tant a fora, sinó més aviat Déu com un interlocutor a dins que l'empeny a ser aquell que no està capacitat per ser, i una espiritualitat com a combat, no? Com a combat interior. Més elements, si n'hi ha més preguntes, si tenen alguna més.
Gràcies, professor Torralba, per la vostra aportació. Jordi Castellet, de Vic. En les últimes frases que ens heu comparat, l'un expressa des del protestantisme i des del luteranisme el seu pessimisme antropològic a l'hora de la salvació, que al final estic condemnat, i en canvi Valverde expressa aquesta esperança definitiva. Per tant, jo hi veig aquí, no sé si esteu d'acord, de fet l'arrel teològica de la salvació en quant a protestant i quant a catòlic, l'un i l'altre, no? Quan semblaria que serien dues, en principi dues vies que van paral·leles, però que van a llocs ben diferents. La pregunta que em faig jo des de bon matí és que quan Valverde parla de la seva epistia, l'hem de respectar, per una banda, certament, perquè la diu ell mateix, perquè l'afirma, perquè la reivindica, però existencialment jo no li acabo de trobar. Si a més a més aguantava el Siri Pasqual a la parròquia, vull dir, no és una persona realment que es mostri molt distant ni tot plegat, no? Sinó que mostra en la seva vida una opció, que és precisament aquesta concepció de la fe catòlica, que és l'opció personal per creure, per Jesucrist, per l'Evangeli, per l'Església, no? I per tant, aquesta epistia més metodològica pot ser, o del jo no soc digne, pre-eucarístic, no? Que dius, jo no soc digne però vaig a congregar, a veure, exacte, no? I en canvi el protestant és jo no soc digne i no puc anar a congregar, o el que diu Pascal també, Pascal que diu que és jansenista, jo no soc digne i no congrego, tot i ser catòlic, bé. I per tant veig aquesta epistia metodològica, en tot cas. O aquest ateïsme, no sé com dir-ho, suspès, per no definir-se excessivament, precisament també en una època molt turbulenta en quant a església, jerarquia, poder i tot el conflicte que s'hi posa la postguerra i l'exili i tots aquests conflictes polític-econòmics i socials.
Gràcies pel comentari. Sí, a veure, jo crec que de cap manera se l'hauria de qualificar, com es fa amb alguns autors, d'una espiritualitat sense Déu o una espiritualitat sincrètica o una espiritualitat etèria que sumava tradicions espirituals diferents. No és el cas de Valverde. És una espiritualitat amb Déu que es mostra en ocasions, el que observem en els textos, amb una gran foscor, i que també veiem en alguns sants i santes, no? Per sorpresa de molts, i per tant dius, però com pot ser que havent fet aquella obra tingués aquests dubtes? Doncs miri, això pot passar i això passa, no? Per tant, certament és una espiritualitat en la que hi ha un combat personal cos a cos, no? Contra ell mateix, i una voluntat d'autenticitat respecte a l'Evangeli que ell creu que no és digne, diguem-ne, de ser qualificat com a cristià, per això diu fins al final hi haurà la nit obscura i hi haurà la lluita contra la meva epistia. Però per altra banda hi ha una pertinença, no? És a dir, no és un solitari que tancat en la seva torre de marfil i va fent reflexions i meditacions de títol individual. No, no, formava part d'una comunitat, s'implicava, en participava, llegia els textos, per tant, des d'aquest punt de vista, segurament tenia el sofriment de la pertinença i les contradiccions que suposa sempre pertànyer a un grup, no? Però de cap manera el qualificaria d'un solitari o en aquest sentit, o d'un outsider de la fe. Ara, esclar, quan un exigeix tant el ser cristià i s'observa al mirall, és fàcil que arribi a la conclusió que no sóc, o que no sóc com hauria de ser. No? I això és el que a Vilanova l'intenta dir, doncs, bueno, però hi ha el desig de ser-ho, hi ha la voluntat de ser-ho, tot i les imperfeccions o les contradiccions. I això m'ha recordat una frase que diu Josep Seguí, precisament per a Vera de Menorca, no? Amic personal de Valverde, que Boca diu el seu últim diàleg amb Valverde. Fue una conversación que se prolongó mucho rato, muchísimo, y en ella hacía referencia una y otra vez a San Pablo y a Kierkegaard. Tant de tots els autors, que com dic eren immensos, no? Que dialogaven en el cap de Valverde, al final el primus inter pares a nivell de pensadors és Kierkegaard, el primus inter pares a nivell de, diguem, de referents de la fe, Sant Pau. I de fet Kierkegaard és molt, molt paulí en molts aspectes. No? Més elements, si n'hi ha algun més o alguna qüestió més, no voldria cansar-vos.
Gràcies, Francesc. Això, això. I s'ha un debat molt complex, sap? A mi personalment em costa entrar, però a la vegada em sento molt cridat. I la meva pregunta o allò que a mi m'agradaria proposar, que desenvolupés més, té un debat que has comentat tot just ara. A veure si sóc capaç de formular-ho correctament, perquè estic tan encopsat que ni tan sols trobo les paraules adequades. Jo trobo, en el que hem parlat avui, un desig de lluita, un desig de recerca, de no conformació amb una trobada. I en aquest sentit trobo que és significatiu aquesta aportació de bé, tens el desig de, no? De ser cristià, encara que tu mateix no haguessis de definir-te d'aquesta manera, perquè assumeixes que la teva vida espiritual no és prou profunda com per comparar-se amb aquella que proposava Jesús de Nazaret. Llavors, el que a mi personalment m'interessa per situar-me una miqueta a la nostra segle és quina és l'orientació que està prenent la vivència de l'espiritualitat en el segle XXI. És a dir, vull fer referència, per si ajudes a explicar la meva pregunta, en Gandhi, que era una persona, el que tinc entès, que s'autodenominava cristià i musulmà i hindú, no tenia cap mena de problema amb identificar-se amb qualsevol religió, no? Llavors, em confon molt, estic molt confós amb els conceptes d'ateisme, agnosticisme, politeisme, i no sé fins a quin punt val la pena definir-se dintre d'un conjunt de creences més o menys convencionals d'una religió concreta, o fins a quin punt pot tindre més sentit a dia d'avui fer una recerca espiritual completament individual, individualitzada. Sé que no surt molt clar, però
sí. Gràcies. No, gràcies a tu per la reflexió que ens porta lluny de Valverde, però i pot conduir a tres el que he dit. El perfil de les identitats avui és un perfil d'identitats volàtils, volàtils, inestables i en transició. No? Fins que un dels prefixos que utilitzen més és trans, no? Transcultural, transreligiós, transsexual, és a dir, éssers en transició. De tal manera que, certament, el que observem no és identitats sòlides o pertinences fixes, sinó identitats volubles i pertinences molt inestables. Ara hi som, demà no. Avui sí, demà no. Ja no tan sols vincles líquids, sinó, a mi m'agrada parlar de món volàtil, més que de món líquid o d'univers líquid, nota de la pàgina Sigmund Bauman. Ara, És molt difícil fer prospectiva de què pot passar, no? De si això al capdavall és una moda, un passatemps, o això al capdavall inicia un canvi de paradigma, no? És molt difícil. Fer prospectives és sumament temari, més en les qüestions que tenen a veure amb l'espiritualitat. Ara, la fotografia que observem certament és aquesta. Què és millor? Vaja, això tot dependrà de les formes d'obrar i les formes d'actuar que tinguin aquestes persones. Conec agnòstics que són sants barons, no? Entregats a causes nobles i entregats a grups vulnerables. I també conec el contrari. Conec cristians que no són capaços d'un mínim de compassió per l'altre. Per tant, respecte a què és millor per les obres els coneixereu. Que per mi la clau és aquesta i com a principi de l'edifici. Amb això sóc molt seguidor d'un dels meus mestres, que alguns aquí coneixen com, i van conèixer com Lluís Duc, que diu, al final el principi de verificació és com vius, no? Com tractes l'altre, com tractes el turisme. No? I pot tenir una religiositat etèria, però està molt implicat, o pot tenir una religió molt identificada amb un dogma i amb una església en concret, però passar de llarg sistemàticament davant de l'altre. Per tant, no em puc posicionar així en abstracte. He de mirar el subjecte, he de mirar què fa davant de la disjuntiva on es troba. Uns paren, altres passen de llarg. I per aquí, aquí podem veure què fa. Aquí, Valverde, ell mateix es criticava aquest no ser prou contundent, no estar prou compromès en els imperatius de l'Evangeli. Una poesia que m'hi ha ressaltat, que és aquesta del... justament del dia del perdó. ¿Por qué ante los que viven desangrando al prójimo no acierto a alzar la voz? Por más que estudie atento las astucias de su arte, Maquiavel, ¿no? Y su saber será razón. Mucho tengo y tenemos compartido con ellos en el propio corazón. Tendría que haber un día que nos juzgue a todos y nos quemen en el amor. Tendrá al final que haber quien nos reúna a todos en el fuego del perdón. Això és una articulació simbòlica profundament ortodoxa, no? Això del foc que purifica, que ho trobem en Sant Tomàs, ho trobem en Sant Agustí, ho trobem a Sant Joan de la Creu, i aquí és una figura que utilitza, però de nou hi ha aquesta autoinculpació, no? Com és que no crido davant d'aquells que viuen desangrant el proper? I jo crec que Valverde va cridar, no? I es va implicar, i es va comprometre, no? I... però, tot i així, a la llum del que creu que havia de fer era insuficient. Bueno, això li passa a molts sants i santes, no? Que tenen l'experiència d'una terrible culpabilitat, tot i les obres que han fet, no? Llavors, un quan llegeix aquests sants i santes es va fent petit i diu, si aquests que fan tot això se senten així, jo com m'hauria de sentir no havent fet pràcticament res de tot això? Però segur que gràcies. No sé si hi ha alguna observació més.
Espera, hi ha dues intervencions. Espera, hi ha brevetat. Sí. Que hem de passar a l'última.
Sí, una és sobre la... hipótesis o no sé cómo llamarlo. Yo más bien llamaría quizás una cierta vinculación de David y Medina si ese subrayado de los diarios de Kierkegaard podría ser para hacer un escribir algo sobre Kierkegaard, en el caso de todo. Yo lo vamos a entender, pero estoy viviendo todos los días. Es una de las muchas preguntas como otras que no, jamás me atrevía a preguntar porque sabíamos, pocas personas, Clara y yo, y él, que era la hora de la verdad, que era los últimos momentos. Entonces se me quedaron muchas preguntas que por pudor no le hice. Los diarios de ti que los tenía en un abril, en un atril, era enorme, se estaba continuamente. Pero el día que a nosotros nos dice la verdad, que nunca se habló del día de la muerte, porque no sabe de fecha, digamos, de la muerte. Lo que sí que nos dijo, dice, no, he dicho todo lo que tenía que decir, he escrito todo lo que tenía que escribir, no quiero seguir los cursos y las conferencias, nada de eso ya me importa, porque todo lo que tenía que decir, todo lo que tenía que escribir, ya está listo. Por eso dudo, y estoy, vamos, estoy convencido, nunca le pregunté, que no era su idea. Yo creo que va más bien buscar, no sé, sin consuelo. Las palabras de la carta de el día que hiciste la presentación, creo que también las leí. Yo las he utilizado mucho este verano, escrito un breve recuerdo sobre su tumba, y las vuelvo, que las voy a citar porque a mí me, las de Evangelista me dan. Porque a mí me conmueven, me estremecen, porque creo que en cuatro líneas refleja todo lo que fue su día de hablar en cuanto a la angustia, que además yo lo entiendo, donde hay razón tiene que haber duda, por más que decía que sí, en una reivindicación de la apistía de su integridad, no, ni de apistía a su pesar, evidentemente. Como anécdota, el día del perdón, ese poema fue lo que se leyó, lo que leímos en el momento de suspiración, en el momento que expiraba, ¿no? Juntamente con las variaciones de Wolfer, sonando que eran de los suyos. Pero es de una. Bueno, es ahí, yo creo que refleja toda la que. Y en este caso sería la agonía en el significado etimológico de lucha que tuvo a lo largo de su vida.
Sí, sí, gràcies. No afegeixo res perquè no conec els moments últims, però és molt probable que fos així, és a dir, que el tingués com una lectura espiritual, que a la vegada l'ajudés a trobar un cert bàlsam, sobretot en els diaris i en els discursos, perquè a mi Valderem va ensenyar a descobrir els discursos. L'obra pseudònima acostuma a eclipsar tota l'obra de Kierkegaard, i és la menys rellevant, no? I a més, són pseudònims. I diu, escolti, com citin una obra del pseudònim, citin el pseudònim, com citin a mi. I en els diaris critica obres de pseudònims, no? Diu, un tal Johannes Climent us acaba de treure una obra, però jo no s'aguanta. L'ha fet ell. I ell en el diari critica aquesta obra. Per tant, hi ha un distanciament respecte a les obres pseudònims. En canvi, els discursos tenen un to, com es diu, exhortatiu, líric, no dialèctic, que té com a finalitat, en el fons, mostrar la grandesa de ser cristià i l'alegria infinita que suposa saber-se acollit incondicionalment per Déu. No? I ell ho mostra, aquí té, ho mostra molt clarament, diu, esclar, d'una banda ser cristià és un turment infinit, però a la vegada és motiu d'una alegria infinita, turment infinit perquè les exigències mai són realitzades i sempre em quedo a meitat de camí, però l'alegria infinita de saber que quan el món m'ha escopit, Déu segueix estimant-me infinitament. Diu, si jo ens ho creguéssim, no tindria motiu per la tristesa. Però el problema és creure-s'ho, que aquest és el problema. Més elements, si hi ha alguna qüestió més.
Més elements.